Aquesta setmana tenim un nou personatge des d'aquí, des dels estudis de Sant Cebrià, que no només és conegut per tots els santpolems, sinó que és conegut per tot el Maresme, Catalunya i fins i tot arreu del món. Avui tenim els estudis de Ràdio Sant Cebrià a la cuinera Carme Roscalleda. Bon dia, Carme, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, gràcies a Déu.
Primer de tot, gràcies per venir un dia com avui als estudis de la ràdio, perquè teniu el mes d'agost ple de reserves, com ara em deies. És un dels mesos amb més feina?
Bé, és un mes amb feina. La sort és que en aquesta trajectòria d'anys, ara tots els mesos són agost. I aquesta realment és una força de feina que ens fa mantenir un equip humà nombrós. Per tant, hem de lluitar per continuar seduint el client i per tenir aquesta sensació de que cada mes és agost.
Totalment ple.
Sí, totalment, sí, exacte, ple de reserves. Bé, m'ho has fet molt a mida perquè m'has invitat a venir un dia tècnicament per mi lliure. Sí. Evidentment que si ara fos un dia de treball no m'hauria pas pogut escapar, però sí que t'he de dir que ara tenim una organització, un planning de treball. Ara només donem serveis dimarts i dimecres, divendres i dissabte, per tant, gaudim d'un lleure de diumenge, dilluns, dijous, i això vol dir que podem fer moltes coses extres, com fer, per exemple, un treball extra professional com aquest que estem fent ara, o col·laborar pel Japó, o col·laborar també per Mandarina Oriental a Barcelona.
M'agradaria fer un viatge enrere.
Sí,
anem quan Carme Roscalleda era estudiant.
Sí.
Quan eres un adolescent, sí. Ja tenies aquesta passió per la cuina en aquell moment?
No, mira, t'he de dir que en aquells moments les noies adolescents, quan acabàvem l'escola, i que també t'he de dir que hi havia una escola, clar, jo tinc molts anys, per tant, hem de tirar molt enrere. Jo aquest any he complert 65 anys. Per tant, jo quan en tenia 14, que acabo l'escola, eren uns moments que els que no érem fills ni d'empresaris tèxtils, ni del metge, ni del farmacèutic, s'acabava l'escola. A mi l'escola em funcionava molt bé, sempre vaig ser molt bon estudiant, i vaig tenir com un premi de consolació per ser noia, que va ser fer comerç mercantil. Sí que t'he de dir que els nois, pel fet de ser nois, tenien una formació acadèmica més llarga. Jo tinc un germà que va tenir aquesta formació, i a les noies doncs, se la considerava que se la formava per seguir el marit, per tant no calia formar-la tant. Jo vaig demanar a casa fer una carrera artística. El món de l'art em seduïa.
Sí, t'atreia?
I tant, i continuo dibuixant, i continuo pintant, i continuo fent-ho fins i tot a nivell professional i siguent ja un llenguatge pel client. Ho demano i a casa, i ho entenc, jo sóc filla d'un pagès de Sant Pol de Mar, i clar, una casa que era productora i a més a més comerciant, ho varen veure raríssim que aquella nena demanés a fer una carrera artística. L'escola, que era religiosa, els hi va confirmar que els artistes eren tots uns bohemis, per tant aquesta nena l'hem de seduir, que es quedi a casa a treballar, que es quedi feliç, que es quedi contenta. I és quan a casa aquella botiga rústega, que era amb sacs, amb canats, amb cistells, es converteix en una cosa en aquells moments molt moderna. A tu no t'ho semblarà perquè ets molt jove, però el més modern era posar un supermercat, era abolir un taulell, que la gent anés directament a agafar els paquets, i aquí jo em quedo a casa i accepto que, clar, que sóc de classe treballadora, que d'ajuda a casa i em quedo a la botiga. No massa feliç, també t'ho he de dir.
No?
No. Però la vida és plena de sorpreses, i l'atzar s'atura moltes vegades davant de la teva porta i tu pots decidir pujar-hi. Per tant, el pare va creure que aquell supermercat havia de ser més atractiu si oferíem carn fresca i fins i tot de porcs criats a casa. Que el pare sempre havia criat bestiar, per tant oferíem porcs criats a casa i elaborats. I aquí sí que jo ja faig un aprenentatge de la tècnica de tocinaire. Ja saps que a Catalunya tenim una llista molt extensa i molt variada de productes del porc, en formo durant tot un any. Era un moment llavors que no existia encara l'escola de tocinaires de Catalunya, ara existeix. Ara una persona que es vulgui formar va a l'escola i fa tot aquest aprenentatge, en aquells moments no. Havies d'entrar d'aprenent, algú que t'acollis a casa seva i aprenguessis a desfer canals i a decidir quina era la carn pel taulell, quina era per les blanques, per la botifarra blanca, per la negra, per la crua, pel bisbe. Faig tot aquest aprenentatge fins que em veig valenta. Jo devia tenir 16 o 17 anys, llavors, i estrenem. I el porc, t'he de dir que a vegades sembla un acudit i la gent es posa a riure quan dic que el porc em va convertir en una persona feliç, perquè algú que sent una inclinació artística vol expressar quelcom, no sap què té a dins, però que vol fer les coses a la seva manera. I el porc em va permetre fer coses a la meva manera i començar a jugar amb els embotits i fer botifarres de dos colors, botifarra amb formatge, botifarra amb altres carns, i aquí sentir les pessigolles del públic, potser em renyerà, i en canvi era tot el contrari, portaven clients nous, i aquí començo un camí que bé, que no s'ha aturat.
Era la teva expressió artística, no?
Sí, exacte. Exacte, fer les coses a la teva manera, jo penso. Posar-hi el teu segell, no? I investigar si noves combinacions són realment bones, obrir nous camps, i això és el que continua motivant-me.
Tu decideixes iniciar un negoci familiar amb el teu marit, una xarcuteria, si no m'equivoco?
Sí, bé, la xarcuteria existia, o sigui, existia, perquè això era, la família sempre havia tingut botiga i passa de ser molt rústega a ser un supermercat. Quan em caso amb un veí de Sant Pol de Mar, tots dos ja ens agradava molt el món de la gastronomia, ell entra a treballar a casa i la botiga pren un vol superior. I aquest vol superior és que vàrem començar a oferir cada dia a la botiga nostra, podies trobar una pasta fresca diferent, cada dia una croqueta diferent, cada dia una llegum cuinada diferent. Els caps de setmana, evidentment, que ja hi havia més platillos, ja hi havia bacallà amb samfaina, ja hi havia fricandó, canelons, pollastre rostit. Vàrem començar a agafar un camp de oferir formatges del món, vàrem arribar a tenir més de 50 formatges diferents, vins del món, salses del món, i aquella botiga va agafar un camí molt gastronòmic. Fins que, fixa't, si nosaltres ens casem el 75, al cap de 15 anys, el 85, 10-15 anys, sentim la força. Els emprenedors són gent que sent la força de que se'n sortirà, i aquí ens hem trobat dos emprenedors, Antoni Balam i jo. Vàrem sentir la força de que aquella botiga hi posaríem taules. O sigui, nosaltres volíem crear una botiga amb menjador. I aquí vàrem començar a preparar, a demanar permisos, a crear planos. Sí, però dins la botiga no volíem posar un restaurant. La nostra idea era fer una botiga, la botiga que ja existia, amb menjador. Era una botiga molt gran perquè tenia més de 200 metres quadrats. Al fons hi havia tota aquesta cuina elaboradora del porc, però esclar, necessitàvem una altra perquè paràvem taula, no? Perquè volíem fer un restaurant en horari de botiga. Nosaltres el que volíem oferir era esmorzars tardans o berenar sopars, no en horari de restaurant. Nosaltres érem botiguers, volíem parar taula per una raó, perquè aquells plats que venien per emportar vàrem topar com amb un sostre de vidre que no podíem travessar, perquè el client que compra menjar per emportar compra immediatesa, compra temps. I no acceptava que nosaltres li deia, mira, això s'escalfa al forn, la salsa va a banda amb un cassó i al final hi poses aquest cruixent a sobre. Perquè nosaltres evolucionàvem cap a un món de gastronòmic i de sensacions i de joc al plat. I per això vàrem sentir aquest impuls de dir, mira, continuarem fent el menjar per emportar, però aquestes delicadeses i el més joc gastronòmic les farem, els hi oferirem en aquest horari. I va ser realment, clar, era un projecte car, un projecte tan car com per anar a picar la porta d'un banc que confiés en nosaltres per fer-ho, amb tots els permisos a punt, i aquí una altra vegada l'atzar es torna a parar davant de la nostra porta, perquè l'hostal Sant Pau, que era davant de la botiga, està en venda, estava en venda i valia els mateixos diners de les obres que anàvem a fer nosaltres a la botiga. Clar, no hi ha volta de full, o sigui, la seguretat d'apostar per un immoble, si fracasses en la teva idea, en el teu negoci, l'immoble respon. En canvi, si fas obres a casa, no serveix per res. I aquí ens vàrem llançar, i aquí sí que realment va ser un canvi radical a la nostra vida.
I aquí comença
el restaurant. I aquí comença la història, del Sant Pau.
Obres al restaurant i al cap de 3 anys, primera estrella.
Sí. Sí.
I després la segona, i després el 2006 la tercera. Com és això de créixer tant?
Bé,
no? Es fa com molt gran el projecte.
Es fa gran, es fa a través de passets molt petits, passes molt petites però molt sòlides. Pensa que vàrem començar el projecte i ja teníem les 9-10 tauletes que continuem tinguent, l'espai és el mateix, o sigui, la cabuda del comensal és la mateixa inicial des de fa 30 anys. I llavors érem, quan vàrem començar, 8-9 persones. Això vol dir que érem tots l'home i la dona orquestra, tots fèiem de tot. L'objectiu, aquell premi que esperàvem en resposta a l'èxit d'aquell projecte, era que tot l'any tenia un treball estable. I això, tenim aquesta sort que hem tingut aquesta resposta del públic. fixa't com ha canviat la pel·lícula d'organització, d'estaf, de força humana al darrere, perquè de 8 a 9 d'inici ara som 33. Què vol dir això? Que hi ha molts més detalls. Que detalls d'ambient, detalls de tensió, detalls de cuina, detalls de somilleria. Clar, i aquests petits detalls fan que sigui realment una experiència especial una visita al Sant Pau.
L'èxit és fàcilment comprovable. Has aconseguit 7 estrelles Michelin en total i portes 30 anys al capdavant del Sant Pau. Ets l'única dona al món que té 7 estrelles Michelin.
Sí, penso que sí. Hi ha una, si no l'única, una altra que també o les té o quasi bé les té, que és una francesa, que és l'Anne-Sophie Pic, que té la casa mare a Valence, i llavors té també restaurant a fora, em sembla molt que és Suïssa i París. Ara obren, em sembla, a Nova York i, clar, és possible doncs, que en aquesta cursa l'Anne-Sophie Pic marqui més punts.
I com et sents?
Jo no hi penso, t'asseguro que no hi penso. Hi penso en moments en una conversa com aquesta, els mitjans me'n fan memòria. Jo continuo sent aquella persona treballadora que creu en la feina, que vol posar idees, que vol fer coses a la seva manera, que ara tinc una orquestra humana molt formada que m'hi acompanya i això em dona força i benzina per tirar. I una altra cosa, t'he de dir, he de prendre consciència que jo tinc la data de caducitat molt a la vora, però mentre tingui il·lusió i ànims i moltes ganes de continuar treballant, no penso baixar la persiana.
L'estrella també ajuda que molta gent situï Sant Pol en el mapa. Tu
dubte.
Creus que ha contribuït molt al restaurant en fer que Sant Pol sigui més conegut?
Home, Sant Pol ja té atractiu, ja el tenia. O sigui, jo penso que, és al revés. No és nosaltres que fem a Sant Pol, és Sant Pol que fa envers nosaltres. Sant Pol guia la nostra vida. Sant Pol per mi és l'equilibri d'un treball molt estressant. Realment el nostre treball és estressant perquè té una punta d'atac de cor cada dia. Quan comença el servei sembla que no te'n sortiràs. És estressant perquè sempre busques aquella motivació de sempre crear coses noves i interessant. I Sant Pol és aquella abraçada amable de viure en un poble. Jo penso que és un poble de vacances. És fantàstic que visquis i treballes en un poble de vacances. Que després aquesta estrella ens situï el mapa, sí, que bé. Que bé, que fem arribar gent que potser és la primera vegada que arriba a Catalunya per nosaltres, i després se n'enamora del territori i a més a més torna a casa seva i en parla. Sí, la gastronomia penso que és la postal amable d'un país i per això és important que la cuidem.
I això, un gran reclam, recordo l'altre dia que baixava del tren i veia tothom a la valla, no?, intentant veure com treballava la cuina.
Bueno, perquè, és clar, té una visió molt teatral, des de el vespre principalment. A més a més, la cuina té una llum molt freda, és metàl·lica i és blava, i a dalt, en canvi, el menjador té un colors com ocres i vermellosos més càlids. A la cuina ens movem més ràpids, a dalt a la sala tot és més lent, no?
És un espectacle,
clar. I sí, queda molt teatral. Ho he anat a veure perquè m'han dit, vés-ho a veure, no t'ho perdis, he donat la volta i penso, ostres, sí, entenc que la gent s'aturi i s'ho miri, sí, és bonic, és bonic.